Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Quina sintonia més guapa, estrenem avui sintonia. Us acompanyem, com sempre, des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Després d'una nit de tancament de mercat de bojos al Barça, amb 5 operacions a les últimes hores, les sortides d'Ilaix Moriba, d'Emerson i de Rei Manai a la tarda, i passada la mitjanit, la sortida de Griezmann a l'Atlètic de Madrid, la bomba, i el fitxatge també de Luc de Jong, que es va tancar a 3:45 de la matinada. De seguida estem amb l'Helena Condis, que ho va viure tota la ciutat esportiva del Barça i ens dona els detalls de les operacions i com es van viure aquestes últimes hores de Mercato a Can Barça. S'ha desvetllat també aquest matí un dels grans misteris de la temporada. Qui portarà el 10 de Leo Messi? S'atrevirà algú? Quedarà desert? Doncs tenim un valent, Ansu Fati. Francament, no se m'acut ningú millor que ell per portar, per lluir aquesta temporada el 10 del Barça. Té una càrrega simbòlica alta i em sembla un gran encert. Després ho comentem també. La gran operació de mercat de la que estàvem pendents era la del possible fitxatge d'Mbappé pel Real Madrid. De l'optimisme ja s'havia passat a les últimes hores el pessimisme i al final res. Mbappé seguirà el PSG i l'any que ve ja veurem què passa, que això dona moltes voltes. A l'Espanyol aquest matí, presentació de la darrera incorporació del mercat i Ángel Herrera, després l'escoltem. Atenció que el mític dorsal 21 de Dani Jarque alluirà aquesta temporada Nico Melamed. També hi ha hagut moviment al Girona a les últimes hores, l'arribada de Pol Lozano, que ja us explicàvem ahir, segueix Pablo Moreno, renova Ibrahima i marxa a l'Elx Gumbau. Atenció a l'etapa d'avui de la Vuelta, etapa d'alta muntanya, en final a Lagos de Covadonga. A veure si resisteix el líder Eiking a l'atac que segur s'ha de produir de Roglic, el gran favorit per guanyar aquesta Vuelta Ciclista a Espanya. Als Paralímpics han caigut 4 medalles més per la delegació espanyola. Ha repetit el ciclista Sergio Garrote, medalla de bronze avui. En hoquei i patins, a la Lliga Catalana, ja tenim el Barça i el Noia classificats per les semifinals. Avui es disputen els altres 2 partits de quarts a Sant Hipòlit, Calafell, Lleida i Reus, Igualada. I a l'Open USA de tenis, Paula Badosa s'ha classificat per segona ronda al superar Uitbank per 6-4 i 6-3. Avui comentarem la jornada, el nostre debat amb l'advocat Jacinto Vicente i el company del diari ABC, Sergi Font, i les preguntes del dia que us plantegem, com sempre, via Twitter, Esports COPE. Avui en clau Barça us preguntem si us sembla una bona operació la sortida de Griezmann. Creieu que sí, la majoria, el 65% dels que heu votat. Considereu que no, el 35%. I en clau espanyol us demanem que li poseu nota a Rufete, després d'aquest mercat de fitxatges d'estiu. Li poseu un excel·lent al 8%, un B, la immensa majoria al 50%, un aprovat al 22% i un suspens només al 20%. El Marc Peirés està al control de so, el Víctor Navarro i el Miguel Jorge a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa, la pilota ja roda Esports COPE. Este verano no dejes que nada te impida disfrutar, ni tu seguro de coche. Contrátalo en Verti.es por solo 180 euros al año y fracciona los pagos como quieras. Verti, tu aseguradora digital.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
We'll be right back.
Te hemos visto sufrir mucho, ¿no? A las sobre las 12.
Está bien, siempre.
¿Cómo ha ido? ¿Estáis satisfechos o no, Mateo? ¿Estáis satisfechos o no?
Estamos contentos.
¿Sí?
Gracias.
Vale,
oye,
sí.
Buenas noches. Buenas noches. Ya que estoy aquí hasta esta
hora. Venga, hasta luego.
Intentar descansar, ¿eh? Gracias.
Oye, lo de Saúl lo ha complicado todo, ¿no? Un poquito, no, Mateo, ¿no?
No ha habido nada de eso.
¿No?
Gracias, cuidado,
cap a casa. Aquest és Mateu Alemany dins del seu cotxe, el director de futbol del Barça, sortint ahir de la ciutat esportiva pràcticament a les 4 de la matinada. Un parell de reflexions prèvies, molt ràpides, abans d'entrar en matèria. La primera és que resulta difícil d'entendre com quan has tingut 2 mesos per fer operacions en tanques 5 a les últimes hores. Sobre la botzina, i 2 d'elles més enllà de la botzina. El comunicat del fitxatge de Luc de Jong pel Barça és de les 3:32 minuts de la matinada. I després, la segona reflexió és que escolto a les últimes hores molts comentaris, moltes lectures dels moviments que ha fet el Barça en aquest mercat en clau esportiva i crec que pràcticament no val ni la pena, perquè les lectures, per desgràcia, s'han de fer en clau econòmica, perquè el Barça està en una situació econòmica dramàtica i l'economia, desgraciadament, passa no d'ara. Passa això des d'allà fa algunes finestres de Mercato per davant de la planificació esportiva. Es pensa primer en quanta massa salarial alliberes o en quants diners ingresses per un traspàs que si estàs enfortint o debilitant la plantilla amb aquestes decisions. És època d'economia de guerra pel Barça, és el que hi ha, i amb el que hi ha s'ha de lluitar i a veure pel que dona. Saludo a l'Helena Condis, que va estar ahir a la nit a les portes de la ciutat esportiva vivint allà de primera mà tot el que es movien en aquestes oficines a les últimes hores del mercat i més enllà fins i tot. Helena, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Vaya nit, eh?
Sí, sí, una nit frenètica, eh? Els despatxos de la ciutat esportiva, amb Mateu Alemany i Ramon Planes junts, tancats en un despatx, enganxats al seu telèfon mòbil, fent F5 a l'ordinador, s'anaven aixecant, s'anaven asseient a la mateixa cadira mirant la pantalla d'un ordinador i van estar-hi fins les 3:10 de la matinada, tancats els dos a les oficines de la ciutat esportiva. Hi va haver un moment, fins i tot, clar, estaven pendents dels moviments des de fora, els periodistes també, alguns aficionats que es van concentrar allà pendents de com evolucionaven les coses, aprenent alguna cosa. Hi va haver un moment cap a 1:45 de la nit que fins i tot vam veure Mateu Alemany aplaudint, conscient de que tot estava ok, res era oficial, però ja aplaudia perquè van suar sang, eh?
Sí, perquè a les 12, Helena, va haver un moment, clar, a l'arribar a les 12 de la nit i veure que els jugadors no estaven inscrits a la Lliga, que semblava o va fer la sensació de que tot es queia.
Sí, sí, perquè tots estaven pendents de si Saúl finalment tancava el seu acord amb el Chelsea, la seva cessió. Era un efecte dominó. Si Saúl no arribava a un acord amb el club anglès, feia la sensació, almenys a la ciutat esportiva, que cauria la sortida d'Antoine Griezmann a l'Atlètic de Madrid i l'arribada de Luc de Jong al Barça. Per tant, estàvem tots també amb l'F5 pendents de la Premier i d'Anglaterra. Minuts després que s'anunciés la sortida de Saúl al Chelsea és quan es produïa aquesta imatge de Mateu Alemany aplaudint. Ja se'ls veia en un ambient més distès als dos membres de la secretaria tècnica i a les 12:45 de la nit es va fer més tard l'oficialitat i la inscripció a la Lliga, però a les 12:45 de la nit em confirmaven des de l'entorn d'Antoine Griezmann que l'operació ja estava feta.
Recordem a la tarda les sortides d'Ilaix, d'Emerson, de Raymond Ay, la bomba, la sortida de Griezmann i també inesperada l'arribada de Luc de Jong, el nou que demanava Koeman. Estarà content Koeman al final?
Sí, estarà content. Mira, anem per pams perquè he parlat amb la direcció esportiva i em diuen que aquest tancament de mercat el valoren molt positivament, sobretot a nivell econòmic. Aquestes operacions que s'han pogut fer, que ara comentaves, en 48 hores. És el que toca fer, insistien, en aquest moment de crisi econòmica del club. S'ha pensat més en intentar sanejar les arques a la situació econòmica que en decisions esportives. En el cas de Griezmann, es valora la seva sortida del club com una decisió valenta i totalment necessària per alliberar la massa salarial. S'estalvien, pel que em diuen, pagar la fitxa més alta actualment de la plantilla, que és de 20 milions d'euros nets. Era de 20 milions d'euros nets, per tant, bruts, poden arribar als 40 quilos. De matinada ja, a la 1:22 de la matinada, es feia oficial aquesta sessió. Griezmann torna a l'Atlético de Madrid. El Barça, en el seu comunicat, explica que la sessió és per una temporada més, una altra opcional, amb compra obligatòria. Fins on sabem, aquesta compra obligatòria és de 40 milions d'euros, ens confirmen des de l'entorn del jugador, condicionada, això sí, a un número de partits. Un Griezmann que s'ha dirigit als culers aquest matí en un missatge a les seves xarxes, dient que és un orgull haver estat un d'ells i una pena no haver disfrutat més amb els aficionats a les grades del Camp Nou. Compleix el seu desig de tornar a l'Atlético de Madrid perquè és el que ha volgut des de que va acabar la temporada, i així li va traslladar al Cholo Simeone, que recupera un jugador que sempre ha tingut molt, molt bon feeling i en qui sempre ha confiat. I el que deies de Luc de Jong, que era, podríem dir que és la gran sorpresa, no, Joan? Que sí. Ningú s'esperava, sí, sí, que aquest nom aparegués en escena. No el van inscriure fins les 3:30 de la matinada. No va aparèixer el nom de Luc de Jong fins a aquesta hora de la matinada. De fet, aquest nou Barça de Laporta és tot last minute. Tot s'està produint in extremis, també l'arribada del davanter holandès. És, de fet, una operació d'última hora, perquè la trucada del Barça al Sevilla es produeix a les 6 de la tarda. 6 hores abans que es tanqui el mercat, negocien tota la tarda, tot el vespre amb Monchi. Una sessió que es tanca per una temporada, mentre que el Barça no donen xifres des del Sevilla. Dues fonts ens asseguren que el club blaugrana assumeix la fitxa del davanter holandès, que és de 2 milions d'euros, i que, a més, diuen, des de Sevilla, paguen una compensació econòmica pel préstec. Aquest extrem el Barça no ho confirma, de fet, diuen que no, que és una sessió pura i dura. Bé, el seu comunicat tampoc especifica en dades concretes, però el Sevilla ahir a la nit m'asseguraven algo tienen que pagar, i avui diuen que hi ha compensació i que el Barça assumeix tota la fitxa del davanter holandès. És una concessió a Ronald Koeman, l'ha tingut a la selecció holandesa, és un suplent del Sevilla, però a Koeman li agrada, és el perfil de nou que exigia el tècnic holandès, i acaba de també publicar un missatge, Luc de Jong, a les seves xarxes: més que un club, més que un honor. Estem esperant el timing que ens doni el club de la seva arribada i de la seva presentació. I les altres operacions que ja ho deies tu, tancades ahir, la sessió de Reimanà, 18:55, a l'Espezia, de la Sèrie A, opció de compra pel davanter albanès de 2,7 milions d'euros, la d'Emerson Royal a les 19:30 es concretava el seu traspàs al Tottenham per 25 milions d'euros, deixa només 5 milions d'euros de benefici al Barça perquè se li resten els 5 que ja va pagar pels seus, els 15, perdó, que ja va pagar pel seu fitxatge, i el 5 que ha de pagar al Betis pel 20% de la venda. I els que es queden, ja ho sabíem perquè ho hem anat comentant durant tot el dia, Umtiti, Pjanic, ningú ha volgut assumir la fitxa del Bosni.
Molt bé.
Inscrits: Kun, sí, gràcies a les rebaixes salarials de Bussi Alba, Mingueza i Yusuf Demir.
Sobre el tema del davanter, al final és Luc de Jong, però és veritat que el Barça va fer una temptativa ahir a la tarda per intentar incorporar a Dani Olmo. El que passa que la fórmula que plantejava el Barça no va convèncer ni al Leipzig, i era molt difícil d'encaixar també a la Lliga, però el Barça va intentar, repeteixo, el Barça va intentar ahir a la tarda fitxar a Dani Olmo. Per part del futbolista hi havia predisposició a venir. És un jugador que ja fa temps que està al radar, a l'òrbita del Barça o al punt de mira del Barça. No ha vingut ara, però jo no descartaria que el Barça fes alguna tentativa més de cara al gener o, si no, de cara a la propera temporada. I el 10 per Ansu Fati, Helena.
El Barça ha donat un cop d'efecte, de màrqueting, també de masia, d'amor pel club, anunciant aquest matí que Ansu Fati es queda, hereda el dorsal 10 de Leo Messi, que ningú volia. M'expliquen que és el club qui li planteja directament a Ansu Fati, que Ansu Fati diu que sí que vol assumir aquest repte i aquesta responsabilitat de quedar-se amb el número, amb el 10 del seu ídol, de Leo Messi. Ansu Fati està il·lusionadíssim, em diuen des del seu entorn. amb moltes ganes de tornar a competir, no es posa data de retorn, ja va descartar-lo Koeman per l'11 de setembre el Sánchez-Pizjuán, però espera tornar el més aviat possible per lluir aquest dorsal número 10. I ja t'explicava el Víctor Navarro en el seu moment que els pesos pesats del vestidor li van suggerir al Kun Agüero que es quedés ell amb aquest 10, amb el dorsal del seu bon amic Leo Messi. Ho va declinar, finalment lluirà el 19 l'argentí, i Ansu Fati, la perla de la Masia, el que és present i futur del Barça, és qui lluirà el dorsal 10 a l'esquena. Dembélé, altres canvis. Dembélé es queda amb el número 7 d'Antoine Griezmann, de francès a francès, d'amic a amic. A l'11 li passa a Youssouf Demir, que ahir va ser inscrit com a nou jugador del primer equip del Barça. El 6 es manté per Riqui Puig, que ell decideix quedar-se per triomfar al club de la seva vida, tot i que Koeman li ha tornat a suggerir aquest estiu una sessió. I el nou fitxatge, Luc de Jong, es queda amb el dorsal número 17.
Perfecte, a mi em sembla una gran decisió del club que Ansu Fati porti el 10, i per part del xaval em sembla una decisió molt valenta. A lluir-lo. Condis, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Doncs com això es tracta més de quadre números que de fer una bona plantilla, Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Posem sobre la taula, perquè la gent ho tingui clar, quatre números sobre la caixa o l'estalvi que ha fet el Barça amb les diverses operacions de mercat que ha concretat.
12 operacions s'ha fet en aquest mercat d'estiu, econòmicament molt, molt positiu pel Barça, la veritat. Todibó ha marxat al Niza per 8,5 milions, Mateus Fernández rescindit pel Barça, Trincao s'ha dit al Wolverhampton, Conrad traspassat al Marsella per 3,5 milions d'euros, Junior Firpo al Leeds per 15 milions, Akimi a l'Almeria per 3,5, Aleñá ha venut al Getafe per 5 milions, Cucurella l'ha venut al conjunt madrileny, però el Barça també obté 1,8 milions, Reymann ha accedit a l'Espezia, Emerson Royal 25 milions pel seu traspàs al Tottenham, i l'Ash al Leipzig per 16 milions, i Griezmann s'ha dit, més un altre opcional, jo deia l'Helena, amb aquesta compra obligatòria d'uns 40 milions. El Barça ingressa 84 milions d'euros en sortides i estalvia en fitxes més de 200 milions d'euros. Penseu que només amb Griezmann i amb Messi rebaixen la massa salarial en 150 milions d'euros.
Molt bé, 84 milions d'euros ingressa el Barça en traspassos i dius que s'estalvien salaris aproximadament 200.
Sí, més de 200, serien més de 200. No arriba a 250, entre 200 i 250.
Déu-n'hi-do. Comentem aquestes xifres i més coses de seguida amb l'economista Marc Siri, aquí a Esportscope.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. My veins are blue and connected.
Every single bone in my brain is electric. Ja tenim a l'economista i culer Marc Siria. Hola, Marc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com estàs?
Molt bé, i tu què tal?
Bé, ja aquí de rentré, no?
De rentré?
De rentré, ja.
Has començat a treballar avui o...?
Pues aquesta setmana. Aquesta setmana ja estem per aquí.
Molt bé, doncs ànims, eh?
Gràcies, les necessitaré.
Escolta, vaya nit de mercato, eh?
Buh. Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do, sí. No heu dormit gaire, eh?
No, jo vaig anar a dormir més enllà de les 3 de la matinada.
Déu-n'hi-do.
La confirmació de De Jong ha arribat, abans ho dèiem, a 3:45 de la matinada. Què et sembla?
3:45 de la matinada, i clar, ho he tingut que anunciar, perquè jo m'he aixecat aquest matí i Twitter treia fum, eh?
Sí. No, va ser un tancament de mercat molt intens, molt més intens del que esperàvem en clau Barça. I què hem de llegir, segurament, Marc, perquè s'han fet moltes lectures a les últimes hores, hem de llegir totes aquestes operacions que el Barça ha fet en aquest mercat, sobretot en clau econòmica, no?
L'economia ho determina tot, no? Mm. I quan tu, al final, estàs lligat de peus i mans per un balanç i una massa salarial disparada i un balanç doncs, bastant destrossat, el que has de fer primer és salvar l'economia, ordenar la casa i després veure si això va acompanyat d'un model de gestió esportiva que et pugui seguir permetent competir, no? Que aquesta serà la clau de del club aquest any, sobretot tota la resta, que sigui capaç de competir a l'equip al màxim nivell amb els jugadors que tenim i amb el tancament que s'ha fet de mercat.
Et sembla bona operació? La sortida de Griezmann era necessària, Marc?
Mira, jo he fet quatre números a risc d'equivocar-me en algun, però al final la sortida de Griezmann és un estalvi de 50 milions d'euros de fitxa. La sortida de Messi, i ara parlem només d'estalvi, són 100 milions, val? Si li sumes això totes les sortides que hem tingut, aquí, si no em deixo cap, pues, Ilaj, Emerson, Alenyà, l'acomiadament de Mateus Fernández, Firpo, Todigo i Conrad, això signifiquen més o menys 79 milions d'euros d'ingrés pel Barça en vendes. Per tant, si sumem l'estalvi més a les vendes, estem parlant d'un alleugerament de 240 milions d'euros pel balanç del Barça. Que no està malament per com teníem la massa salarial. Què vol dir això? Vol dir, a més, que fent tota aquesta rebaixa el Barça segueix tenint una massa salarial disparada, o sigui que els deures s'han de seguir fent. Aquest era el nivell, no? Que ja ho gerim tant, seguim sent Europa top en pagament de i despesa en massa salarial.
Sí. T'hagués arreglat encara més la cosa si haguessis pogut donar sortida, per exemple, a futbolistes com un Titi o Pjanic, que tenen un salari molt alt també i no han pogut sortir.
Clar, i a més, pensa... tant Umtiti, jo crec que Coutinho també, Pjanic, i a més tenen unes amortitzacions pendents brutals. Només Griezmann té 72 milions d'euros encara pendents d'amortitzacions, Pjanic 45 milions, o sigui que encara estem a mig termini, encara el Barça té moltes obligacions a nivell econòmic que fer front produït d'aquests fitxatges doncs desorbitats, no? a nivell econòmic, no? De model de gestió econòmica. Llavors, clar, els deures estan, per una banda, hem hagut de lleugerar massa salarial, sí. Això ho hem pogut fer sobretot amb Griezmann i Messi, i després les vendes, no? Això significa un estalvi directe pel Barça, perquè les arribades, els Memphis, els Kunz, els Eric García... ens han costat zero, sí, sí. I Màxim estava fent una estimació que tots aquests jugadors computaran uns 20 milions, tots junts, 20 milions d'euros a l'any en fitxes. Per tant, d'aquests 240 que hem comentat abans, li trec 20 milions, que són el cost salarial que tindré anualment per aquests jugadors, estem parlant d'un alleugerament de 220 milions d'euros. No? Per sí, sí. Tant, són molts diners i era molt necessari aquest moviment, perquè clar, és que quan tu parles de viabilitat i sostenibilitat, parles de que, és que podem tenir jugadors millors, podem tenir... aquests jugadors no seran del nivell. Bueno, és que si no hi ha viabilitat no hi ha jugadors, perquè no hi ha club. No? Sí, sí. Al final estem en aquesta situació.
Sí, sí, però és el que tu deies, s'ha d'equilibrar això amb intentar tenir una plantilla competitiva. I tu que ets economista però ets molt culer també, home, és una evidència que la plantilla s'ha debilitat bastant.
Evidentment, i a més amb això et dono... O sigui, hem de fer la part de gestió esportiva ha de funcionar. Fins ara hem tingut un escut, aquests últims anys hem tingut un escut que es deia Leo Messi, que això ens salvava patrocinadors, sponsorització, hospitality, museu, etc. Molts dels ingressos que venien atípics era perquè teníem aquest escut que ens permetia seguir competint. Després ens passaven la mà per la cara a Europa, però podíem guanyar lligues, podíem estar competint. Ara no hi ha aquest escut, tots aquests sponsors, patrocinadors, tot aquest ingrés atípic que tenim, que són quasi 100 milions d'euros a l'any, només en museu i hospitality, tot això ho hem de compensar com? Competint. A l'equip ha de donar un pas endavant, tota aquesta generació que hem format, que metodològicament el Barça és la millor cuina del món, doncs ha de donar un pas endavant i hem de competir, perquè l'escut ara som nosaltres mateixos i el que l'equip sigui capaç de fer. I això determinarà no només el tema com a socis i sòcies, implicació amb l'equip, sinó que determinarà quins ingressos i com seran aquests ingressos de cara a renovacions amb patrocinadors, de cara a hospitality, de cara a tots aquests ingressos de ticketing que depenem d'ells, i merchandising, evidentment, que depenem d'ells amb una part molt important, perquè el Barça és un club global i necessitem aquests ingressos. Per tant, l'equip ha de competir, ha de competir.
Deixa'm fer-te una pregunta, i amb això acabo, que circula avui per les xarxes socials. Molta gent es pregunta si les rebaixes salarials dels capitans i la sortida de Griezmann hagués arribat unes setmanes abans, si això hagués possibilitat que Messi seguís al Barça, o ni així, Marc?
La meva opinió és que no, perquè és que Messi no cap a la massa salarial. És que la massa salarial que tenim ara, no et permet incorporar jugadors que, si estem, estic fent números per sobre, si 20 milions d'euros bruts a l'any, jo crec que no podríem ni incorporar 20 milions d'euros bruts a l'any. Això significa, si Messi, podria ser si Messi hagués acceptat una fitxa de 10 milions o de 15 milions bruts a l'any, per ell, 7,5, eh? Sí. Que és cost club. Però és que, si la Lliga de Futbol Professional, com hem comentat diverses vegades, es va posar inflexible perquè haguessis d'agafar l'acord amb CVC, que aquest era el tema, o sigui, em poso inflexible, però per una altra banda t'ofereixo aquesta trampa perquè et financis amb un préstec de 270 milions d'euros, ara el problema que hi ha és que la massa salarial, igualment, per diferència entre facturació i massa salarial, no cap més amb 50 milions d'euros bruts, no cap amb 40 milions d'euros bruts, no cap amb 30 milions d'euros bruts. Per sota de 20 milions d'euros bruts, si hagués volgut renovar, pues possiblement sí, però no amb la quantitat que s'havia pactat amb ell. És que no cabia, perquè la LFP es va posar intransigent, inflexible, i es va decidir, com a estratègia del club, no agafar l'acord amb CBC, que això el temps ens dirà si és encertat o no és encertat. Però ni amb aquest moviment podien anar Messi amb l'acord o el preacord que hi havia amb ell. Si era rebaixar-se el 50% de la fitxa, estem parlant de 50 milions d'euros bruts. Sí. I 50 milions d'euros bruts avui a la massa salarial de Barça no caben.
Perfecte.
No ens deixen inscriure'ls. No podem.
Queda contestat. Marc, seria un plaer, com sempre. Gràcies per il·luminar-nos i estem en contacte. Anem parlant. Una abraçada.
Una abraçada molt forta. Fins aviat.
Minuts. Passen de les 3 de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Hem de començar a estar pendents dels partits de seleccions que tenim aquesta setmana. Saludo l'Andrea de Ferrater. Andrea, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda.
Que avui, per exemple, tenim un Noruega-Holanda, però que ningú busqui a Luc de Jong, que no està convocat, eh?
Així és com dius, Luis Van Gaal no ha convocat el ja nou jugador del Barça, Luc de Jong, per als partits classificatoris del Mundial de Qatar 2022, que es disputen a partir d'avui fins al 8 de setembre. No el veurem, doncs, concentrat amb la selecció i, per tant, podria ser presentat aquesta mateixa setmana a Barcelona. Qui sí que està convocat són els seus nous companys d'equip holandesos, Frenkie de Jong i Memphis Depay, que ja preparen el partit d'avui a 8:45 contra Noruega, corresponent al grup G. Luc de Jong tampoc va tenir molta sort amb la selecció durant l'Eurocopa, on sí que va estar convocat, però una lesió al lligament intern del genoll que va patir durant un entrenament a la fase de grups el va obligar a perdre's la resta del campionat. Per cert, el davanter de 31 anys arriba al Barça després d'haver anotat només 19 gols en 93 partits amb el Sevilla les dues darreres temporades i només 14 partits sortint de titular aquesta última campanya. I per cert, dic que Koeman coneix perfectament a Luc de Jong de quan dirigia la selecció neerlandesa abans de venir al Barça i el va alinear en 10 partits en Països Baixos.
Segur que està content, com dèiem abans, Koeman, amb la incorporació de Luc de Jong. Gràcies, Andrea.
Gràcies.
No està Luc de Jong amb Holanda, però sí tenim a Mbappé i a Griezmann en França. Marxem cap a França amb el Juan Antonio Alcalá, enviat especial de la Copa i la concentració de la selecció francesa. Aquestes últimes hores, França que avui juga contra Bòsnia. Alcalá, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Bayori? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, que te tocó estar cerca ahí en las horas decisivas del mercado de los dos grandes nombres propios de este mercado, del último día del mercado de fichajes, Mbappé y Griezmann, y al final un se queda y un se va, ¿eh?
Sí, yo creo que la imagen, porque la Federación Francesa nos ha tenido a cierta distancia, ellos querían centrarse, lógicamente, en lo que les interesa a ellos, que son los partidos de clasificación de Francia, y nosotros veníamos a lo que veníamos, básicamente era Mbappé y luego, por añadido, el tema Griezmann. La imagen de ayer en el entrenamiento, yo pude ver a Griezmann sonriente, incluso bromeando con un preparador físico de la selección, hacía así el movimiento de con las manos de estoy de los nervios, estoy atacado de los nervios a ver qué pasa, pero estaba sonriendo. Yo creo que Griezmann de alguna forma siente más su casa el Atlético de Madrid que el Fútbol Club Barcelona y estaba contento en esas horas en las que estaban en plena negociación el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Finalmente Griezmann es hoy, con ese sueño cumplido, un hombre feliz. Y a Mbappé, Joan, por el lado contrario, yo ayer le vi muy a la distancia en el entrenamiento, pero inquieto, nervioso, intentaba hacerle alguna broma a Benzema, estaba siempre muy cerca de Benzema, pero como, no sé, la concentración, tengo la sensación de que Mbappé empezó esta concentración de Francia con la ilusión de que a lo mejor era posible las últimas horas del domingo, del lunes, del martes, y tengo la sensación de que el chaval se ha llevado una desilusión de tener que quedarse un año más en París. Bueno, van a jugar seguramente ellos dos esta noche el partido de Francia ante Bosnia y Herzegovina y veremos si aparecen por la zona mixta, si hay algún tipo de gesto que se pueda interpretar, si dicen algo. Sinceramente no lo creo porque Francia les está tapando mucho ante los medios de comunicación, pero sí, el partido de esta noche, Francia-Bosnia y Herzegovina, camino del Mundial, tiene dos grandísimos protagonistas del mercado de fichajes por cada hoy del diario L'Équipe, Griezmann y Mbappé.
Sí, señor. Pues estaremos pendientes a ver si alguno reacciona esta noche. Alcalá, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Chao.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, opinió, debats, protagonistes.
Saludem a aquesta hora a l'exentrenador del Barça B, Francesc Xavier García Pimienta.
Home, molt trist i dolgut, perquè al final estan 28 anys de la meva vida ja vinculat al club.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Obrim debat a Esports Cope amb el Jacinto Vicente, abogado, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien. I amb el Sergi Font, el company de l'ABC. Hola, Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda. M'ha fet que quan has dit Jacinto Vicente m'he posat a peu.
Home, jo també. I me pongo de pie, Jacinto, porque tú ya la semana pasada te olías que con Griezmann iba a pasar algo.
Sí, pues yo lo que sabía era un poquito en lo que se comentaba en Francia, que con Griezmann pasaba algo. No se sabía la dirección, se hablaba de la Juve, no se sabía exactamente dónde, pero sí que se comentaba que estaba pendiente de algún movimiento.
Sí, sí. Y al final el movimiento ha sido el movimiento de salida. Que bueno, ahora sí. Lo comentábamos durante el programa, ¿no? Jacinto, todo esto hay que leerlo más en clave económica o fundamentalmente en clave económica y no en clave deportiva, ¿no?
Bueno, en clave deportiva es evidentemente el mercado ha sido muy malo para el mercado, ¿no? O sea, se ha ido Messi, se ha ido Griezmann, se ha ido, aunque en este caso poca voluntad propia, se ha ido Ilaix, Moriba. Entonces, lo que ha venido, evidentemente ya alguna cosa ya estaba más o menos pactada antes, y última hora Luke de Jong, que es un jugador que es diferente a lo que hay en el club, pero que a nivel de calidad es inferior. Lo que pasa es que todo es a nivel económico. Aún así, a nivel económico también ha habido claroscuros, ¿sabes? Porque hay Pjanic, hay Titi.
No has podido hacer todo lo que hubieras querido, claro.
Yo me quedo con lo que dijo Laporta, que iba a haber malabares, intercambios y tal. Yo todo esto no lo he visto.
No. Sí, sí.
Yo coincido plenamente, ¿eh? Yo creo que vamos, lo que se ha vivido en este mercado, en este cierre de mercado, es la clara evidencia de la decadencia de un Barcelona que hace 5 años tenía a los 3 mejores delanteros del mundo, con Luis Suárez, Neymar y Messi, y que ahora, bueno, tendrá que jugar con 3 delanteros que nadie se pensaba que iban a jugar en el Barcelona y iban a disputar esos partidos tan importantes.
Sí. Es que ahora si hacemos la delantera, Jacinto, para el próximo partido, a la espera de que se recupere Ansu Fati, que está a punto, y que vuelva Dembélé y tal, te sale Depay, De Jong, Braithwaite, ¿no? Te sale la delantera del Barça, o Yusuf Demir, ¿no?
Yo creo que no va a jugar con los 3, creo que jugaría con 2, De Jong en reserva. Es cierto que a partir de enero el Barça puede tener una muy buena delantera, o sea, con Ansu, con Dembélé, con Memphis. Ahí, a partir de enero, ya delante, yo igual se puede hacer más cosas. El Kun no tengo tan claro cómo va a acabar esto, lo veo bastante mal. Pero lo que sigue siendo es un equipo que a nivel físico, si antes estaba mal, si está igual o peor, y a nivel de cubrir ciertas posiciones, vacas sagradas y tal, sigue exactamente igual, con lo cual, evidentemente, si somos honestos, pues ahora mismo el Barça en Champions, pues si otros años le daba 0,5, 1% de posibilidades, este año 0. En Liga, yo creo que hay 2 equipos por delante, aunque el Barça sea el tercer favorito, pero el Atlético de Madrid está por delante y el Real Madrid un poquito también, por físico. El Barcelona sería el tercero con el Sevilla. con lo cual es un año complicado. Yo creo que Laporta lo que se le ha jugado es a salvar la paz social. O sea, él sabe que con Griezmann iba a haber cierta tensión con el público, ya la había. Se podían producir pitos, se podían producir una serie de cosas. Alivia la situación económica, se garantiza que prácticamente pues a él no le van a pitar porque es el primer año y sería raro que al final, aunque fuera mal, le pitaran. Y a nivel interno de vestuario y de club, pues Koeman, desde luego, lo debe estar muy contento, pero lo que es asociar con la afición y con el entorno, excepto tema que histórico de Laporta con Boixus y demás, pues salva un poco lo que es de ese clímax.
Hombre, Koeman no sé. Seguramente con la salida de Griezmann, Sergi, muy contento no está, pero yo estoy convencido de que el fichaje de Luke de Jong a Koeman le gusta.
Sí, claro, pero bueno, esto es como todo, le gusta porque lo conoce, lo ha entrenado en la selección holandesa, pero bueno, es decir, Koeman se encontraba así ya. Se quejaba el año pasado porque se encontraba una situación convulsa en la que Messi pedía salir. Este año se encuentra que no tiene ni a Messi ni a Griezmann, que entre los dos te aseguraron el año pasado 58 goles y 25 asistencias, cuidadín, que creo que esta es una cifra que no van a conseguir ninguno de los tres, combinando a los delanteros que tiene el Barcelona, y después se encuentra que los que le han traído, pues bueno, no deja de ser Luke de Jong, por mucho que él lo quiera, es un jugador descartado por Lopetegui, que era suplente en el Sevilla. El Kun Agüero, que no va a jugar hasta mediados de octubre o principios de noviembre porque está lesionado, y veremos qué rendimiento da. Y bueno, sí, Memphis Depay está dando un resultado bueno, porque al final la inmediatez del fútbol te hace que si hay goles, pues todo vale. Mm. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que este mercado lo que deja sobre todo es la sensación de la situación real de un Barcelona que está acuciadísimo por la situación económica en la que vive, que está encorsetado por todos los problemas económicos y en las que no ha asistido, no lo olvidemos, es decir, la decepción más grande yo no creo que es el no poder fichar, sino el hecho de que ya se te vaya Messi, de que tengas que vender y sobre todo asistir como convidado de piedra a ver cómo los otros clubes, los grandes con los que tú tienes que competir, pueden pelear por fichar a Cristiano Ronaldo, a Mbappé, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya vemos que hay un escalón que el Barcelona ha bajado y que sea difícil que pueda volver a subir, a ver cómo lo restituye.
Sí, sí, esto va a durar años, Jacinto. Economía de guerra, yo creo que un par o tres de años para recuperarte vas a tener que atravesar el desierto, ¿eh?
Sí, o sea, es evidente que un par o tres de años los tienes ahí, salvo milagro, que aunque sean buenos jugadores, no digo que sean malos, pero salvo milagro de los jugadores que vienen de abajo de la cantera, va a ser muy difícil que tú puedas competir por ciertos títulos, la Champions yo creo que no, y la Liga, que es un torneo donde aún más o menos el Barça puede competir porque es regularidad, es muy largo, puede pasar que los otros equipos se centran en Champions, hay momentos, pero aún así la de Madrid, es que a ver, no solo tú te has debilitado, es que en el caso de Griezmann estás reforzando un rival directo.
¿Otra vez?
O sea, es que ya es... Vale que aquí la gente, la mayoría está no contenta. Pero no,
lo que pasa es que yo en este caso lo disculpo porque el Barça, seguramente obligado por la situación económica, se tenía que deshacer de una ficha tan alta como Griezmann, y si le tienes que dar salida, es un poco como el caso de Luis Suárez. Solo lo puedes dejar salir al Atlético de Madrid porque es el único sitio al que Griezmann quería ir. Es que sí, si no te lo comes...
Pero es que yo estoy de acuerdo con lo que decía Sergi, o sea, es que el problema es, por mucho que realmente te puedas imaginar que hay una situación económica dura, es que es muy dura.
Es muy dura.
Entonces el problema ya es que te veas en absoluta necesidad incluso de tener que dejar salir a un jugador reforzando el único sitio donde quizás tenías algún porcentaje de ganar algo, que era la Liga, jugar algo aquí, y te estás debilitando para la Real Madrid, te da la idea, como decía Sergi, del nivel que hay.
Claro. Quería comentar también el tema del 10 de Ansu Fati. ¿Qué os parece, Sergi?
Bueno, la opinión que tengo es que yo ese 10 esta temporada lo hubiera dejado vacante. Lo hubiera dejado vacante por un respeto a la historia, a lo que ha hecho Messi, y sobre todo teniendo en cuenta que estos dos sales tampoco se pueden retirar. Pero teniendo en cuenta la normativa que tiene la Liga, que las fichas son las que son, y que tampoco pues se pueden utilizar otro tipo de dos sales más allá del 25, bueno, veo bien que si alguien tiene que utilizar, sea Ansu Fati, aunque, bueno, tiene todo su valor. En el sentido de que Ansu Fati puede ser una gran promesa, una estrella en ciernes, pero Ansu Fati
seamos realistas, salvo batir algunos récords de juventud, no ha hecho nada aún en el mundo del fútbol. Es decir, incluso ha generado ciertas dudas por el estado de su rodilla. Yo no creo que sea merecedor del 10 en cuanto a la mística que hay que concedirle al dorsal del 10, que ha llevado Pelé, Maradona o Messi. Yo creo que ahí no tiene razón de ser, pero bueno, si como un número más, me parece bien que sea, evidentemente, que sea antes Ansu Fati el que lo lleve, que no otro futbolista que no sea de la casa.
A ver, Jacinto, ¿qué opinas?
Pues que era de los poquísimos que quizá podría llevarlo sin generar demasiado debate. O sea, se genera debate, pero tú imagínate que el 10 lo lleva Coutinho. Aquí se puede armar una en cada partido, en cada
un tití.
Claro, sí. Imagínate que el 10 lo lleva, pues no te digo yo qué sé, le da por decir que lo quiere Bradway, pues igual desmontan el Camp Nou.
Sí,
entonces,
sí.
Era de los poquitos que podía llevarlo sin que se generara demasiado.
Igual Agüero era el otro por el tema de la amistad con Messi y tal, pero para mí está perfectamente adjudicado, ya te lo digo. A mí me gusta,
no,
sí, ¿eh? Ahí
de los pocos que lo podían llevar, o sea, de los poquísimos. Agüero, a ver, aquí nos hemos reído mucho todos de la afición por Dembélé a la Play y a los jueguecitos. Cuidado con Agüero,
Que también
cuidado
está enganchado,
Agüero,
enganchadete.
Que es que nos hemos reído de las lesiones de Dembélé, nos hemos reído de la Play de Dembélé, y cuidado con Agüero, que o se mentaliza muy mucho de que, bueno, y es que además tiene una cierta edad, pero es que este tiene una afición tremenda con la Play, con los juegos. De no juegos de casino, no, me refiero a la Play, a lo que hacía Dembélé,
sí.
Y es un jugador que ha venido de un año con muchas lesiones, con lo cual, si le das el 10 a Agüero, es que igual no ves el 10 en un campo.
Si yo, permíteme que haga un inciso aquí, porque claro, dice Jacinto lo de la Play, él dice, a ver, vamos a ver, jugar a la Play no es que sea malo, pero sí,
no, claro.
Hablaba una vez con un fisioterapeuta y tal, y me decía que uno de los grandes problemas que, por ejemplo, había tenido Cesc con el tema de las lesiones era su afición a la PlayStation, pero no por jugar a la PlayStation, sino por la adicción que te produce y que te hace trasnochar.
Horas de sueño que pierdes.
Claro, entonces te quita horas de sueño y te genera un cierto estrés visual,
claro,
que te repercute en tu físico. Entonces, a eso es algo que hay que contextualizar y que no es positivo en cuanto a eso, que te quita el descanso habitual, ¿no? Todos los que hemos jugado una vez a la Play nos hemos quedado hasta las 3 o las 4 de la mañana sin darnos cuenta jugando a la Play. Ese es el problema.
Ahí.
No jugar a la Play, sino quedarte hasta las 3 de la mañana.
A las 3 de la mañana, un deportista libre no descansa, interactúas muchísimo con gamers, con no sé qué, no estás pendiente.
Mucho rato sentado,
sí, claro, sí, sí. Hombre.
Bueno, a mí eso no me ha pasado nunca, porque como no juego la Play, pues a las 3 o las 4 de la mañana sí que me he quedado en algún sitio, pero jugando la Play no.
Ah, ¿dónde te quedas tú, Joan?
Eso lo contamos otro día. Hola, Xema, queda muy bien, amics. Jacinto, Sergi, gracias por estar por Scope,
Un abrazo.
Que vagi bé, seguim.
Saludos, Sergi.
Chao.
Adéu.
Seguim. Esports. Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Actualidad a la española Sports Cope. Miguel Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Joan.
Que hoy se ha presentado a Yangel Herrera, la última incorporación en el mercado blanquiazul.
Sí, último fichaje del español en este mercado, que como dice, lo presentaron este mediodía junto a Rufete y José María Durán. Un Yangel Herrera que antes de la presentación se ejercitaba por primera vez esta mañana en la ciudad deportiva. Recordemos que sigue en la recta final de su recuperación y precisamente sobre esto era lo primero que ha querido hablar el venezolano. Lo escuchamos.
Me encuentro bastante bien. Está claro que vengo de una lesión, estoy justamente en el tramo final y los plazos acordados son por ahí entre 2-3 semanas poder ya estar a disposición del míster.
Su llegada puso fin al debate del famoso 6 que hacía falta, sin duda un gran refuerzo, pero sobre la mesa tenía otras ofertas de varios clubes muy importantes. Yangel Herrera explica por qué acabó eligiendo al español.
Había más opciones de poder ir a otro sitio. Al final de mercado, la seriedad con que el español afrontó la situación que estaba atravesando fue digno de admirar, fue bastante importante. y de ahí en adelante elegir esta opción para como dije anteriormente, seguir creciendo y evolucionando.
Eso por un lado, y por otro, con el final de mercado de fichajes, Rufete quiso explicar lo complicado que han sido estos meses, pero se mostró muy satisfecho, Iván, porque según él han trabajado muy bien durante este periodo.
La temporada va a ser muy larga, los demás han hecho su trabajo, nosotros hemos hecho el nuestro, y creo que la palabra es satisfecho, porque en todos estos tres meses ha habido tanto cambio, tanto movimiento, que creo que en el timing y en los momentos sí que hemos estado, yo creo que bastante atentos y creo que hemos estado bastante a la altura, ¿no?
Plantilla cerrada, el Español incorporó un total de 5 incorporaciones, Sergi Gómez, Morlanes, Aleix Vidal, Lore Morón y el propio Ángel Herrera, y 4 bajas, Lluís López, Víctor Moreno, Monito Vargas y Paul Lozano. Y acabamos con un apunte, ya que el día va esto de heredar dorsales históricos.
Sí, el 21,
el 21.
Español.
Nico Melamed, ya con ficha del primer equipo, que llevará, como decimos, este dorsal 21 de Dani Jarque, y que apunta que lo defenderá con ilusión, responsabilidad y orgullo, teniendo siempre en mente los valores que le han inculcado desde pequeño.
Doncs està molt ben atorgat també el 21 de Dani Jarque per Nico Melamed. Així ve l'actualitat en blanc i blau. Fem un apunt també del Girona, que també en clau marcat es van moure coses a última hora. Paula Pera, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs han estat unes últimes hores frenètiques a Montilivi. El Girona va tancar la darrera jornada de mercat amb la sortida de Gerard Gumbau. El club va rescindir el contracte que el vinculava amb el futbolista que jugarà amb ells les dues properes temporades. Pel que fa a les arribades, comentàvem des de feia uns dies que la tornada de Pablo Moreno estava al caure i ara ja és una realitat. Torna cedit per segona temporada consecutiva. L'andalús va disputar 29 partits com a blanc i vermell l'any passat i, segons explica el diari de Girona, ha rebutjat l'interès d'altres clubs de segona A per prioritzar aquesta tornada al club blanc i vermell. Fa uns dies també us explicàvem que Pol Lozano estaria sota les ordres de Mitchell aquesta temporada i se l'ha presentat oficialment aquest matí. Això és el que ha dit sobre com encaixa en l'equip.
Encaixaria més en el doble pivot. Bueno, hi vaig parlar també una mica amb el míster i al final és el que hi demani. Jo estic aquí per sumar. Evidentment, no tinc una posició fixa, puc jugar de diverses posicions i això, intentar sumar i tirar l'equip cap endavant.
Qui també ha parlat avui és el director esportiu Quique Cárcel, que ha fet un balanç d'aquest mercat.
Segueixo tenint molta il·lusió amb un mercat que sabia que seria difícil pel problema del budget, però que a la vegada em sento molt content, em sento il·lusionat, amb uns objectius que tinc molt clar, que és anar pas a pas, és anar dia a dia.
Quique ha dit que està molt il·lusionat i ha intentat enviar un missatge de calma, però amb el mercat d'estiu tancat, la sensació dels aficionats gironins és que no s'ha fet una bona gestió i que l'equip surt debilitat. El Girona, però, ara té l'oportunitat de buscar aquestes peces que li poden faltar en els agents lliures. Adai i Borja García sonen com a possibilitats i sembla que el club podria estar interessat en Sergi Enric, que ha quedat lliure després del seu pas per Eibar, en un últim intent per reforçar la davantera.
Molt bé, Paula. Fins aquí al futbol. Ara farem una pausa i de seguida estem amb l'actualitat de la Vuelta Ciclista a Espanya. Atenció, que Roglic dinamita la carrera. Estan passant moltes coses. Estem vivint, crec, moments claus per la resolució d'aquesta Vuelta. De seguida estem amb el Quique Iglesias.
Este jueves...
Manolo, todos tenemos...
¿Cómo tenemos que estar cuando juegue España?
Vuelve España. Desde las 8:15 en tiempo de juego, partido de la selección. Suecia-España.
Banquillo Miguelito.
Como dice Paco, el que entra marca.
Tras las buenas sensaciones en la Eurocopa, los de Luis Enrique siguen buscando el pase directo para el Mundial de Qatar 2022.
Con España.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Esports Cope està de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors, Quique Iglesias.
Bé, Vinga, anem a la vuelta, que avui el Quique ens ha d'explicar moltes coses. D'entrada, Quique, dir que ara mateix Roglic és líder virtual de la Vuelta Ciclista a Espanya. Bona tarda, Quique.
Sí, senyor, què tal? Ho estàs veient? Sí. Collada Llomena a la pujada d'aquest penúltim port de la jornada. Un atac d'Egan Bernal ha estat, doncs, acompanyat per Primoz Roglic i ha marxat en solitari. I ara mateix, a 41 quilòmetres de l'arribada, a punt de passar per Cangas d'Onís, després cal pujar fins a Lagos de Covadonga, els dos, Egan Bernal i Primoz Roglic, que seria el líder virtual, tenen 1.34 d'avantatge sobre el grup de la resta de favorits. Mas, Superman López i companyia, també tot l'equip Bahrain. Per darrere s'ha caigut el líder, que avui segurament perdrà el mallot. Òscar Pereiro, que ataque d'Egan Bernal espectacular a 60 quilòmetres de meta, eh?
Lo avisó estos días, dijo que iba a atacar, que iba a intentar, que le daba igual quedar décimo, doce o intentar asaltar la banca, y lo está haciendo. La pena es que no tengamos a Enric Mas ahí. Me sorprende un poquito que a un puerto tan lejano, con poca gente, con lluvia y demás, no haya respondido en primera persona a esto.
13 kilómetros de subida a Covadonga, si llegan al pie de puerto estos dos juntos, harán camino, ¿no?
El grupo de atrás tiene ahora mismo el único comodín de intentar reducirle en el llano. A partir de ahí, creo que en el mano a mano han demostrado que están más fuertes.
Gracias, Òscar.
Gracias.
Ara comencem a la sintonia de la cadena COPE, una tarda espectacular de ciclisme. Bajori, té tota la pinta.
Us seguirem més que mai, que està guapíssima. Està guapíssima l'etapa, més amb la pluja, Roglic líder, tot plegat. Us escoltarem, Quique, gràcies, que vagi molt bé. Fins ara.
Fins ara, bona tarda.
Estem seguint amb atenció els darrers dies tot el que passa a Tòquio, als Paralímpics, amb el nostre enviat especial, el Luis Munilla. Més medalles avui per la delegació espanyola. Hola, Luis.
¿Qué tal, Joan? Pues ha sido otra buena jornada para la delegación española en Tokio, porque han caído 4 medallas y ya llevamos 30 en total, lo que quiere decir que estamos a tan solo una de igualar la cifra de metales conseguidos en Río de Janeiro, quedando todavía 4 días de competición. Mucho protagonismo catalán hoy, con Sergio Garrote, que ha logrado el bronce en la prueba en ruta con bicicleta de mano y hace doblete tras el oro de ayer en la contrarreloj. Y además, atención, mañana opta al triplete en la prueba por equipos.
Mañana tenemos una prueba muy dura también. Y tenemos que luchar por esa medalla, evidentemente, es que tenemos que ir por ella. Bueno, hoy he hecho lo que he podido, también el esfuerzo de ayer fue máximo, que no se nos olvide, somos medallistas olímpicos en ruta, pero somos campeones olímpicos en contrarreloj.
Protagonista también otra catalana, Núria Márquez, que ha ganado el bronce en 200 estilos en la piscina y que suma 2 medallas en estos juegos. Además, Miriam Martínez se ha llevado la plata en lanzamiento de peso y Álvaro Valera y el palista de Esparraguera Jordi Morales el bronce por equipos en tenis de mesa. También, la selección masculina de baloncesto en silla se ha metido en semifinales, donde espera Estados Unidos el viernes. En tenis silla ha eliminado Dani Cabezachi en cuartos de final y en tiro, cuarta plaza para Juan Antonio Saavedra.
Gracias, Luis. En básquet, Miguel, se ha presentado la Liga Catalana.
Efectivamente, esta mañana se llevó a cabo la presentación, como dice, de la Liga Catalana, con la presencia de Pierre Oriola como capitán del Barça, Pau Ribas o Laia Palau. El Nou Congost de Manresa acogerá este fin de semana el torneo, que cuenta con la presencia del propio Baxi Manresa, Juventud, Moraván Andorra y el Barça. Arranca este sábado a las 7:30, primer partido, Barça-Juventud de Badalona, después Manresa-Moraván Andorra, tercer y cuarto puesto y la final el domingo. Por cierto, Joan, una liga catalana que se perderá uno de los últimos fichajes del Barça, Sertac Sanli, que será baja por una fractura en su dedo gordo del pie izquierdo, pendiente en el Barça de su evolución, porque en 10 días arranca el primer gran torneo para los de Jacique Vicio, la Supercopa, que se disputará en Tenerife.
Gracias, Miguel.
A ti.
També estem seguint la Lliga Catalana, en aquest cas d'hoquei patins, que s'està disputant a Sant Hipòlit. Ja tenim el Barça i el Noi a semifinals i avui tenim els altres dos partits de quarts. Paula.
Doncs avui tenim els dos partits restants del quarts de final d'aquesta Lliga Catalana d'hoquei patins. Passats 5 minuts de 3 quarts de 7 juguen Calafell contra el Lleida i a un quart de 10 el Reus Deportiu contra l'Igualada. Els dos partits es podran seguir per Esport 3. Els guanyadors d'aquests dos enfrontaments es sumaran al Barça i al Noia, que són els primers semifinalistes, després d'eliminar ahir el Voltregà i el Palafrugell respectivament. En els dos primers partits de quarts de final, el Voltregà sent anfitrió i tot i tenir el factor públic a favor, no va poder amb els blaugranes i van perdre 6-0, mentre que el Noia, amb la tornada del veterà Jordi Bargalló, també va golejar el Palafrugell per 6-2. Les semifinals d'aquesta Lliga Catalana començaran aquest mateix divendres.
Gràcies, Paula. En tenis dic que Paula Badosa va guanyar el seu partit de primera ronda, superant en 2-16 a Jutbank. Avui tenim Garbiñe Muguruza-Petkovic, partit ja de segona ronda, i en categoria masculina Alcaraz-Rindenech, Andújar-Kolraiber i Bautista-Rusubori. Ja estem al tram final de l'Esportscope d'avui. D'última hora, Víctor, què tenim? Què apuntem?
Doncs que Saúl Ñíguez, l'home que va permetre el gran traspàs de la nit i de la matinada, amb Luc de Jong al Barça i Griezmann cedit a l'Atlético, Ñíguez ja està a Londres, a les instal·lacions del Chelsea, ja va estirar la samarreta blu del campió d'Europa i ja està el seu nou equip. Jerome Boateng, un vell conegut de Leo Messi, el defensa del Bayern, deixa el Bayern i marxa a l'Olympique de Lyon. Ho farà les properes dues temporades, jugarà a França, i és oficial, Maverick Viñales pujarà a la moto al Gran Premi d'Aragó amb Aprilia, serà el 10 de setembre després de desvincular-se de Yamaha.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Marxem actualitzant les enquestes. En clau Barça, us sembla bona operació la sortida de Griezmann? Sí, al 65%, no al 35%. En clau espanyol, us demanem que li poseu nota a Rufete després del mercat de fitxatges. Li poseu un excel·lent al 8%, un B al 50%, un aprovat al 22% i el suspeneu al 20%. Més esports a la cadena COPE, cap a les 7:10 a la Linterna Catalunya. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.